Són les 9 i 4 minuts, les notícies tornen a les 10 i ara més xiu-xiu.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Xiu, xiu, en Andrea Sánchez, on es control tècnic. I atenció, perquè en cada inici de setmana és el moment de tastar...
Coent, coent.
I avui, a Coent, coent...
El gran secret, la química.
Vist un planeta ple d'ecosistemes, la rotació gairebé no se nota. Ningú no ha vist la translació per tants a ple i embadinat quan feim moreta. I cada nit feim una festa a una platja d'amfitat atada destra amb un folleró. Tenim amics d'altres planetes. Turistes, trompetistes, saben totes les nostres cançons i ballam fins des de dia. En de dia traiem sa part i mos n'anam a fer un viatge misteriós a una tala transparenta. Ens hi quedam a viure perquè tothom sap que som gent valenta. Temps inventa tons de colorins, l'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí, ple de llums i ple d'orquestres, ple d'animats submarins. El temps inventa tons de colorins, l'univers és una festa que ens omple de joia.
A nit passada, bon dia i bona hora de diumenge vespre, me vaig permetre un dels meus plaers culpables. Mirar una pel·lícula que ja he vist. I si no me'n record, tanmateix ja sé com acaba. El plaer va ser doble perquè en aquest cas sabia que l'havia vista, però no me'n recordava que fos tan bona. 27 vestidors. No me jutgeu. La protagonista viu obsessionada en ses noces. Li apassiona ser sa dama d'honor perfecta. Tant que guarda els 27 vestits de ses 27 noces que ha organitzat per gust. En aquesta història compareix sa seva germana petita i conquereix el cor del seu director, de qui està enamorada en secret. Paral·lelament, també compareix un periodista cínic que no suporta. La història s'enreda tant que quan ja pensa sa protagonista que ha perdut l'amor del seu director, un vespre se besen. Però sa decepció és enorme. Sa besada no la remou. No senta res, ni papallones ni pessigolles. Res. No hi ha química. En canvi, amb el periodista que no suportava, tot el contrari, la química fa la seva feina. I el cine també, perquè, oh sorpresa, la pel·lícula acaba en final feliç, la protagonista i el periodista de la química. Per això avui mos demanam quina feina fa la química en les relacions de parella. Què és exactament la química? La pot sentir tothom? És física? És una energia?
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. Oh, 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 oh.
Erika Lizarraga, molt bon vespre.
Hola, bon vespre, com estem?
Molt bé, i tu com estàs?
Estupend, no? Estupendament.
N'Erika és neuropsicòloga i avui tindrà totes les respostes que avui plantejam. Espera.
Ho intentarem.
Existeix la química? És física o és energia?
Efectivament existeix, vull dir, hi ha molts estudis. Bàsicament, la química de l'amor és similar a la química de les drogues. Val? Vull dir, així, en general, hi ha altres... s'alliberen tres hormones, la dopamina, la serotonina i la oxitocina. La oxitocina, a millor, pot sonar de embarassos, del moment d'espart, coses d'aquestes. Per què? Perquè ets encarregada de crear un llaç amb la persona, un vincle, no? Uh-huh. Un vincle emocional. I per què vols dir que era com les drogues, Samó? Pues perquè aquestes hormones s'alliberen així super en una quantitat enorme, però arriba un moment que el nostre cos s'habitua. Uh-huh. Igual que altres coses, no? Que, bé, que de drogues. I què passa? Aquí és quan ens començam a demanar, uf, s'ha acabat l'amor, ja no sent el mateix. Uh-huh. I comencen les petites crisis. Uh-huh. Però simplement és que ens hem habituat al nostre cos.
Así,
ja està bé tot.
De qualque manera també arribem a tenir tolerància a les persones,
exacte,
a l'amor. Fixa't en
tolerància això. A la química.
Però, Erika, per què mos passa? Amb algunes persones sí que tenim aquesta química, tenim aquesta alliberació hormonal, però amb altres no. És a dir, per què això... què passa allà?
Bueno, a nivell... penseu que tot és aquest alliberament d'hormones, no?, i cada una té una funció específica, tot això és en pos de la reproducció. És una cosa molt humana, molt animal, diguem, no?, molt primitiva. Totes en qüestió de reproducció. Què passa? Que de vegades la nostra química coincideix amb la d'altres, val? Entonces, mos sentim més atrets a segons qui, com d'aquesta del 27 vestidos, que encara que no mos, lo millor, no mos agradi massa com a la seva personalitat o mos posi histèrics, la química fa molt.
Claro.
No sempre, en tots els cas, evidentment. Mm-hmm. Però sempre com que el cos intenta trobar la millor parella que pugui ajudar a reproduir-nos i que aquelles cries, no, entre cometes, surtin bé, no?
Mm-hmm.
Sobrevisquin.
Però, clar, és que potser que algú mos està escoltant i diu, jo és que ja no sent la química que sentia en la meva parella, perquè que perdura que la química.
Bueno, hi ha persones, hi ha autors que diuen que dura 6 mesos, n'hi ha que diuen que dura un any... Depèn un poc de com ho miris. Jo sempre defens que dura 6 mesos. El que ve després és construir l'amor, no? Realment, la relació i el vincle que tens amb aquella persona, perquè tot aquest boom d'hormones, aquest boom de droga, no?, s'acaba, ens habituem, i aquí és quan hem de començar a construir la realitat i la habitualitat amb aquella persona.
Mm-hmm. M'encanta que han posat la bomba de fons, en quina Àfrica. Sí.
Home, és que si hi ha química, és la bomba, com diria el
exacte,
senyor Quina Àfrica.
Sí.
Però, la química és una cosa que apareix tot d'una, o és una cosa que se pot treballar també, que per aventura coneixes qualcú en el principi, no, però després, ai, n'acaba vent.
Sí, se pot treballar, no té per què... Aquí això vos ho dic ja com a persona normal, no com a psicòloga.
Mm-hmm.
Això se pot treballar, no és en el principi... Hi ha moments en els que connectes molt, no?, amb aquella persona, però llavors ens ho veuret i quedar i comences a xerrar i tenir més coses en comú i tal, i ja te comences a un poc més i te sents un poc més atret i vas un poc més cap allà perquè te comença a generar felicitat estar amb aquella persona. També hi ha plaer, que no vol dir plaer de sexual, sinó plaer d'eufòria de començar a quedar amb una persona nova i conèixer-la i tot això, pues, te fa com apropar-te, no?, poc més.
Per tant, la química, ho explica ella, és Erika Lizárraga, és neuropsicòloga, i, bueno, diu que és el resultat de tres hormones, que són l'oxitocina, la serotonina i l'altra, la dopamina.
I la dopamina, exactament.
D'això ens sentim a parlar molt, però almenys si poguéssim divulgar, és a dir, explicar cada una per què se segrega, que de quina manera mos condiciona, mos afecta...
Val, pues lo que vos comentava, l'oxitocina és la primera, no? És la que, per exemple, en espart se segrega per crear, pues, aquest llaç, aquest vincle amb una altra persona. és una hormona pròpia nostra, no?, que la crea el nostre cos, i és la que actua com una droga alliberant la dopamina i la noradrenalina, que a vegada fa alliberar un tipus de metamfetamina, val?, que tenim dins el cos.
Wow.
I aquesta és la que crea un poc aquest primer camí. Llavors tenim la serotonina, que és la hormona de la felicitat, i aquesta és la que ens activa les emocions, val?, i l'estat d'ànim. La que ens fa sentir superbé amb aquella persona nova, superoptimista, supercontents o contentes, no?, i que ens fa tenir bon humor. Mm-hmm. Val? I finalment tenim la dopamina, que és la desplaia, la que està implicada en el sistema de recompensa. Per exemple, quan ens agrada, quan volem menjar, què te dic, una pizza, avui que hi ha futbol. Una pizza, menjant el futbol. I tu la menges i dius, uah, quin gustarro, quin gust haver menjat això ara, pues, perquè ens recompensam, perquè ens donem aquest lujo, aquest gustito, no?
Uh-huh.
I s'encarrega un poc de l'amor, de l'eufòria, del principi, i així, en regles generals, és un poc el que fan.
Uh-huh. Però, clar, mos han de fiar de la química?
Ui, mira, aquí para frear... Ui, com se diu?
Sí, Tere.
Avui hem tingut el mateix.
Mos ha passat el mateix. Tu, cerca't sinònim, cita.
Perfecte. Pues citaré la meva psicòloga i és... Quan t'agrada qualcú i comences a sentir aquesta química, mos hem de demanar. Me convé a mi enamorar-me d'aquesta persona? Hem d'intentar durar molt i ser un poc racionals en aquest moment. I si la resposta és que sí, saps si és una persona amb un valor adequat en els teus o que està en coherència amb tu, doncs pues, anem cap endavant.
Uh-huh. Mira, i de com diuen Romeo Santos, mira, puja'l. Terrores, el egoísmo de ser dueño de tu vida, eres mía. Jo crec que no importa el citem, perquè a vegades no diu coses molt, molt racionals.
Home, és un romàntic, en Romeo.
És un romàntic tot xicot.
Ah, sí, que tampoc és molta aquella seva discografia.
Perquè, Erika, jo sé que abans hem parlat de reggaeton, de... Bé, sí. Bachata, perdona, mm-hmm. que no, Ivana m'ho ha explicat sí. molt bé, que, no, que hi ha una bona diferència entre bachata i reggaeton, perquè hem parlat amb Ivana, que va anar al concert, etc. Mm-hmm. Jo no sé, Erika...
Jo també era
si
per
tu
allà.
Eres Avo, sí que ho sabia, però s'havia demanat. I com a neuropsicòloga, per exemple, que mos provoca la batxata o el fet de ballar?
Pues
també mos va molt...
Lo mateix.
Això t'anava a dir.
Ai, perdona, que t'he tropitjada.
No, digues.
Un poc lo mateix. Mm-hmm. Mos provoca plaer, no? Si t'agrada... És com qui escolta Ocifar, com qui escolta Anegat, que és el meu cas, per exemple, com qui escolta una música que t'agrada i que te fa, que te transmet i segregues aquestes hormones. Les hormones de l'amor no només és per les relacions humanes, sinó també per les coses que ens agraden, no?
Uh-huh.
I en la música ens pot passar això o en qualsevol activitat que un faci.
Totalment.
I també ens pot passar una cosa, que imagino que està vinculat a el que amb la cita la teva psicòloga, que ens poden arribar per agradar persones, ens poden generar química, poden tenir química en persones que... Per X o per I no mos convenen. Això per què passa?
Per exemple, en Romeo Santos.
En Romeito.
En Romeo Santos, que és un senyor que te tira tot en sa mirada. No, en aquest moment és el que vols dir, no? Si tant és la meva psico, mos hem de fer aquesta pregunta, no? Mm-hmm. Me convé a mi aquesta persona? Intentar apel·lar a la racionalitat que també la tenim. O sigui, si som animals humans, no? Com de... alguns autors, però també són persones racionals.
Mm-hmm.
Perquè, clar, aquesta química mos pot jugar males passades, perquè funcionen molt, molt bé les relacions tòxiques, no? Aquesta dependència emocional,
la sí, sí.
Base d'aquesta dependència emocional és la química, no és vera?
Mm. Bueno, sí, entre altres coses, no? També pot ser els nostres patrons, els nostres aprenentatges... Però sí, té part d'importància també la química. Mm-hmm. Com vols dir, les hormones aquestes són com una droga i, clar, quan més tens, més vols.
Perquè el cervell pot arribar a detectar si una bona, una parella pot ser bona, una parella potencial és bona per nosaltres?
Jo no m'atreviria a dir ni sí ni no, la veritat. Crec que això és una cosa que, de la que s'encarrega la nostra ment, no tant el cervell com a òrgan, no? Sinó més la nostra racionalitat, com vols dir.
La química també fa idealitzar?
Sí, sí, perquè ja t'ho dic, segregam això, aquesta felicitat, aquesta eufòria, aquest benestar que ens fa sentir estar amb aquella persona, que pot ser... ens equivocam. Pot ser... no és tan estupenda com pensam.
Erika, tu has citat a la teva psicòloga, m'encanta, perquè sí. Això vol dir que a les psicòlogues aneu a la psicòloga.
A la psicòloga, sí, evidentment. De fet, és una tasca que m'ho donen a primer de carrera.
Sí?
O m'ho donaven al Manco, quan jo estudiava.
Que bona, que bona. Escolta, Ida, no pengis, seguim connectats amb tu, perquè nosaltres tenim un consultori, consultori de l'amor, i poques vegades tenim un especialista, i avui crec que mos vendrà bé tenir-te.
Vale, intentaré estar a l'alçada.
Ràdios, participació.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
Idò, avui obrim un consultori i ho fem amb Erika Lizárraga, que és psicòloga, neuropsicòloga, per tant, mos anirà bé, Erika. Preparada per sentir les nostres consultes, les consultes de tu oients?
Erika, has de pensar que no t'has de posar gent nerviosa, perquè has de pensar que aquí, normalment, qui dona consell som nosaltres.
Exacte.
Per tant, els oients que m'han enviat les consultes, avui tenen una superconsellera. Així que, tranquil·la. Bueno,
i saben primer... a què s'atenen.
Exacte. El primer mos escriu, mos diu, tenc un problema, he conegut a una persona amb qui tenc una química brutal, diu. D'aquelles que quan entra per sa porta ja se te mou qualque cosa per de dins. El problema és que no me convé gens. No vol res seriós, desapareix quan vol i després torna com si res. Però quan mos veiem, tot és foc. Com sé si això és amor o és només química?
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero.
Perfecte, val. Bàsicament, ja s'ha contestat tot sol, o tot sol, aquesta persona. Ja s'ha fet la pregunta, s'ha contestat, no li convé. I, a més, si aquella persona no vol el mateix que un, a l'igual, no haurien d'insistir, pot ser.
Això com té un nom, eh que sí? Sí,
és
un rotllo, no és ghosting, és una cosa que està mitjana...
Ah, és una situation ship.
No,
ara
que és quan te fan tornar boig.
Un casi algo.
Sí, jo li diria un efecte ibuprofeno.
Què és això?
Cada 8 hores tens la dosi.
Exacte. exacte.
Això és fatídic. Tu què ets, ibuprofen?
No, jo no.
Mare meva, quin persona.
No. Bé, és igual. Bé, això, què li deim, idò, que sí, que no li convé?
Això, contestant.
Que anec. Com aquell programa d'Antena 3.
Sí. Però també si hi ha un pot de foc, vull dir jo, Erika, que també,
Xavi,
per aventura... Sí, ja està,
senyor
no?
Senyor psicòloga,
no hi ha discussió.
No. Se farà més mal aquesta persona. Ah. Si se deixa endur per la química, se farà més mal. Que ho pot fer i aprendre, mm-hmm. Clar que sí.
Exactament.
Clar que sí.
Exactament.
Però té aquestes dues opcions.
Molt bé, per tant queda claríssim. Una altra cosa. Molt bé, més consultes.
Sí.
Més consultes, va. Aquesta diu... He començat a quedar amb una lota molt bona persona, diu. És simpàtica, intel·ligent, m'escolta, tenim converses agradables i, a més, pareix que li agrada de veres. El problema és que jo no sent aquella espurna, no hi ha nervis, no hi ha papallones, no hi ha aquesta química de pel·lícula. M'hauria de donar més temps. Oh, si no hi ha química al principi, ja no n'hi haurà.
A veure, què mos diu la nostra professional?
Bueno, ho hem dit abans, no? Que no perquè no hi hagi química en el principi, ho hem de mullar. També hem de veure si realment li agrada, no? Si, jo què sé, si coincideix amb el que aquesta persona vol en tota la seva vida. I, a més, no només mos han d'estimar un, també nosaltres hem d'estimar els altres. Bé, mm-hmm. L'altre, en aquest cas. Mm-hmm. O sentir, d'alguna manera.
Per tant, el titular, quin seria?
Uf,
podria provar-ho.
Quina responsabilitat.
No te preocupis.
Se sent còmode, no? Ho provam.
Sí, van començar com amics, per aventura.
No, clar. Que ho provi.
Oh, sí, deixa'ls de fer. Que provin com amics. I si t'hi va
amics,
bé, després...
Amics ja en deu tenir molts, aquesta persona.
Clar, m'ho no diràs a piscina. I més si... Bueno, anava a dir més si són joves, però és que en qualsevol edat. Perquè un no sap si demà m'ho aixecarem.
És a dir, per tant, Nèrica proposa aquí la Ràdio Pública de Balears que mos enllitem en tothom.
No, tampoc així, eh?
Que mos tirem a la piscina en tots els sentits de la vida, sempre en responsabilitat.
Exacte.
Molt bé,
Erika. Idò, vinga, la darrera. I, tranquil·la, va. Que no ets a consulta. Vull dir, això es dà amb en confiança.
Ui, però... Me fai publicitat, ara.
Això és
sí, no era prou.
I és dolenta, mare
no,
meva.
No, ho estàs fent fantàstic.
Amem, Erika, què mos diu? Duc setmanes xerrant amb un lot per Instagram i per WhatsApp, mm-hmm. I la conversa és increïble. Mor fent riure, tontejam, tenim gustos mm-hmm. en comú, i jo ja m'havia muntat una pel·lícula. Però mos vàrem veure en persona i res. Ni nervis, ni tensió, ni ganes de posar-lo. Vas amable, però com si quedes amb un cosí. És normal tenir química per missatge i zero química en directe?
Total. Sí, és normal, perquè idealitzam en aquella persona, del que xerràvem. Mm-hmm. I a vegades, quan quedam, pues, no torna... No hi ha aquesta espurna, no? No hi ha aquesta cosa, aquest juguete o aquestes ganes de fer un poc el benèdit, no? Mm-hmm. I si no ho has sentit i només és per xat, tal vegada també, next.
Exacte. Jo crec que mos hem de guiar entre el cor i el cap.
Hem de fer un mix.
Exacte.
Hem de fer
un
intentar trobar un equilibri.
Però s'ha quedat difícil, això. S'ha quedat
difícil.
Ui,
sí, i tant. Moltes hores de teràpia, ja t'ho dic.
Exacte.
Per poder arribar a dir tot això.
I dona Erika Lizárraga, avui mos ha donat consells com a especialista neuropsicòloga.
Bueno, i psicòloga i general, perquè, sí, diguem...
Exacte, sí. I també usuària de l'amor.
Exacte.
Perquè ho ha dit ella, no ho han dit nosaltres. Mm-hmm. Molt bé, Erika. I de segur que mos tornem a sentir prest.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies
per
a tu.
A tu per atendre'ns.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Created the other half right away, taking all the cash and leaving you with the lumber, got a pain in the chest, doctors on strike, what you need is a
TV3 Ràdio és entreteniment.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Xiu, xiu. El programa on parar l'orella.
I doncs, ja sona, sona aquesta cançó que aquí mos presenta, Xavi.
Una tal Assumpció.
Assumpció Gené, com està la nostra col·laboradora d'èxit de la temporada?
Bon vespre, com està vosaltres?
Molt bé.
Molt bé.
Ets, sona los Bridgerton, aquesta cançó. Bé, no és los Bridgerton, ja ho sabem, sí. Però la versió.
La versió dels Bridgerton.
I m'encanta, perquè tu ets com una de les nostres protagonistes d'aquesta sèrie tan exitosa.
Ah, sí?
Sí, te veig entrant amb un vestit d'aquest d'època a un ball.
Ah, miro. Jo també m'ho imagino. Ojalá. M'encantaria. Bueno, idò...
Com estàs?
Bien. I vosaltres, molta música aquest cap de setmana.
Ah, sí, no? Bé. No sé si m'hauràs sentit.
Com més que d'altres.
D'en Romeo Santos.
Ah, molt bé. I vas anar a veure qualcú important,
sí,
no?
Sí, també. Vaig anar a un festival.
Molt bé,
música.
Ara ho ha dit. Ara, li ha costat 1 hora i 32 minuts.
A veure qui anà...
Bé, era el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. A Catalunya hi havia molts de grups, artistes, etc. Però jo me va agradar molt perquè vaig veure Namaya.
Namaya. Va tocar l'arpa en aquest concert?
Sí.
La va treure.
Vaig pensar tant en tu.
Sí, sí,
una arpa bastant més petita,
sí,
que la teva.
Sí, una arpa petiteta, però sí, sí. És multifacètica, sí. Namaya.
De fet, anava a enviar un vídeo, però vaig dir... No,
ai,
no la molestaré. No la molestaré.
Bueno,
espectacular, la veritat.
Començam amb el tema d'avui, que sí. Li he posat de títol Els clàssics també pequen. És un títol un poquet... l'he copiat una mica. La cosa és que aquesta idea no és meva. M'he inspirat en un llibre superguai d'un home que em mir moltíssim, que és en Fernando Argenta. Uh-huh. Oients, per qui no el conegueu, segurament no el coneixeu. Aquest senyor va ser un autèntic mite de la divulgació musical. De fet, presentava un programa a la Ràdio Nacional d'Espanya, Els Clàssicos Populares. Ho presentava ell. I el que feia era acostar la música clàssica a tothom d'una forma un poc desenfadada, divertida i sense complexos, que és exactament el que jo intento fer setmanalment en aquest programa.
Ets una deixeble a l'alçada de les circumstàncies.
Exacte. Jo intento ser una espècie de Fernando Argenta, però en versió mallorquina, amb barpa, i aquí a IB3 Ràdio, però bueno. Bé, a més...
I nosaltres te'n miram.
Gràcies. Ai, gràcies. Bé, a més també li tinc doble carinyo perquè va estudiar en el mateix conservatori que jo.
Així que... És que veus, és que ets una digna deixeble.
Sí. Bueno, així que avui duc salseïtos.
Molt encanta. Xiu-xius.
Sí. Abans de destapar els pecats de cada geni, farem, com sempre, com un miniconcurs. El que faré serà posar música d'aquests genis musicals, compositors, i a més endevineu de qui xerraré a continuació.
Perfecte.
Per tant... Començarem primer de tot amb el barroc. Mm-hmm. Ens situem en el 1600-1750. Imagineu l'època.
Vinga, mos ho imaginem.
Art supercarregat. Esglésies plenes d'or. Perruques gegants, molta pompositat. I la música reflectia això. Aquest contrast tot tan forts, energia i complexitat. Per favor, control tècnic.
A veure, mem, ara escoltarem la cançó 3, eh? A veure, mem, com sona. Thank you.
Bueno, man.
Ara mos has descol·logat, Assumpció.
Sí.
De qui és això?
Jo no ho sé.
I nosaltres que hem d'anar a sobre.
Home, doncs cantaré el més important.
Amem.
D'aquesta cançó. Perquè
això... Llavors la música.
Ai, però si tu la, si tu la saps cantar...
Jo?
No, era l'himne de l'alegria, sa que domina nines.
Ai, és vera. Estan tin 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 taratan.
Taratan tan tan taratan.
De qui és això?
D'en Vivaldi, per l'estació.
D'en Vivaldi, superbé, molt bé. És d'en Vivaldi. Anem a contar el salseo d'en Vivaldi.
M'encanta.
Com li deien? Li deien escapellà roig, perquè era pel roig. I, de més, era sacerdot.
Però... No ho sabia.
Pues sí. Però el seu pecat va ser molt fort per l'època en què vivia. Resulta que Vivaldi, tot i ser capellà, va protagonitzar un autèntic trio harmoniós en dues germanes.
Bé, però un segon, això ho hem de matisar.
Harmoniós.
De germanes vol dir que eren d'allà, monges, o que eren les seves germanes?
No, no, que eren que dues germanetes, no eren germanes monges.
Ah,
sinó
tampoc,
que,
dues germanes que despobla.
Sí, va lligar amb dues germanes.
I va fer un trio?
Possiblement.
Simbòlic. Harmoniós, va fer un trio
simbòlic.
Va fer un trio musical.
No, entesa.
Però, bueno, la qüestió és que ell deia...
Mira-te-la, Vivaldi.
Era ben viu. Ell deia que només l'ajudaven amb el seu asma, però a l'Iglesi no li va fer gent de gràcia tot això i que varen fer? El varen prohibir l'entrada a bastantes ciutats per indecent.
Home, és que s'excusa de l'asma.
Ja. I de res.
Un bon mentolín. Un bon Vivaldi.
Que vos pareix?
Mentolín.
Home, no ho sabia.
Ja, no, jo sincerament no sabia tampoc que vaig llegir aquest llibre, però sí. Res, Vivaldi, trio, en dues germanes.
Déu-n'hi-do.
En fi. Però és que també, a dins del barroc, trobam un altre salseillo. Control tècnic, per favor. Següent tema.
Famosíssim, també, aquest
molt
tema.
Famós, és molt famós. De qui és?
Jo no sé de qui és.
Jo sí.
De qui és?
D'en Bach.
D'en Bach, exacte.
Que bona que soc.
Increïble.
1-0.
Molt bé.
Xavi.
Bueno, Vivaldi era de líos amorosos, no? Mm-hmm. I d'en Bach era un pare de família definitiu. Va tenir 20 fills. 20 fills.
20 fills?
Sí, però no era un sant, en Bach. No era un sant. Mm-hmm. Tenia un caràcter molt dolent. Una vegada se va barear a cop de punys amb un alumne que tocava el fagot perquè en Bach li havia dit que tocava com un fagotista banyut. I li va pegar en el seu alumne. I una altra vegada el van tancar...
Era bastant mal professor.
Sí, era mal professor, canceladíssim.
Mala persona, t'ho diria jo.
Canceladíssim, avui en dia.
Tu imagina que tu l'únic que vol fer en aquesta vida és tocar el fagot i el teu professor de música et diu que ets un fagotista banyut i després t'ha de riure una punyada.
I després te pega, sí. Coses de l'època. Bueno, després també el varen tancar a la presó perquè va xerrar en el seu cap d'una forma massa agressiva, així que, bueno, era un personatge bastant agressiu, com podeu veure.
El cancelam des d'aquí.
Sí, en avui en dia estaria un poc cancel·lat, en Bach. Però anem a xerrar d'una història seva més de melancolia, no? Encara que tenia aquest caràcter tan fort i quadriculat, també tenia un costat super sensible i sentimental que molta gent desconeix. De fet, una de les tragèdies més doloroses que se poden viure ho va transformar en una obra d'art. Control tècnic, per favor, posam aquesta obra d'art.
No ploris, Assumpció, no t'emocionis.
Ja, aquesta peça és molt emocionant.
T'agrada molt,
Sí, és que vols
que ha posat una cara.
Sí, és que és molt trista. Això és una xacona en re menor per a violí sol. Només se toca en violí. En el 1720, en Bach se'n va anar de viatge perquè feia feina per un príncep i se'n va badanar.
Wow.
Va estar fora de casa quasi mig any i quan va tornar, clar, en aquella època no hi havia ni telèfons, ni WhatsApp, ni res. Quan va tornar, la seva dona, Maria Bàrbara, havia mort. I ell no ho sabia. De fet, ja feia 2 mesos que estava enterrada.
Ai, per favor, quin drama.
Així que, què va fer? Va agafar tot aquest dolor i el va abocar en el violí i va sortir aquesta obra mestra de Chacona, supertrista.
Per tant, no li van poder enviar un telegrama?
No. a un colom, tampoc. No, però com podeu veure, aquest home que se variava, que pegava cop de punys per ahí, tenia un cos gegant, també, i transmetia això a la seva música.
El descansalam.
El descansalam, bueno... Ja veurem.
Bé, no esteu confosos, això és Xiu Xiu. Avui tenim en Assumpció Gené, que és la nostra professora de conservatori preferida, arpista erudita de les Balears, que mos fa una classe magistral de Xiu Xius de la música clàssica.
Bé, idò, ara hem explicat els Xiu Xius del barroc, mon anam, en el classicisme. I aquí tot és més elegant.
Superemocionada. Uau! Classicisme! Iuhu!
Aquí tot és més elegant, és ordenat, és simètric. Així que anem a endevinar, mem, el primer compositor d'aquest bloc. Per favor, control tècnic. De qui és això?
No ho sé.
Assumpció aquí ja. No,
no
podem, però no podem arribar més.
Sona, no?
Sí.
De fet, se diu la sinfonia, mem, la sinfonia, la sorpresa, perquè ara pegarà una sorpresa.
A veure, mem.
Uau, super, ha quedat superbé.
No m'ho esperava.
No, però estic francament sorpresa.
Hi ha vídeos que circulen per ahí de que una dona estava en un concert escoltant aquesta peça i quan va sonar la sorpresa va pegar un crit.
Normal, és que és una bona sorpresa.
Bueno, això és d'en Haydn. Uh-huh. És d'en Haydn, compositor del classicisme. Era un tros de pa, un home supertranquil, però va tenir molt mala sort amb el matrimoni.
Oi.
Resulta que se va casar amb una tal Maria Anna Keller, una dona que odiava la música. Molt bé, Maria.
Sempre ho veuràs.
Mm-hmm. Casant-se amb en Haydn. Bueno, i quan dic que l'odiava, és literal l'odiava. Lo que feia era fer servir les partitures del seu home, d'en Handel, d'en Haydn, perdó, partitures que són obres d'art, i les utilitzava com a paper per fer tartes, el paper d'esforç.
Ah!
Molt bé.
Que estètic. Que dirien avui en dia.
Sí, molt estètic, però per favor, mare meva, pobre Haydn.
Però a veure aquesta dona, perquè odiava la música, qui odia la música, mare meva.
Ja, bé, supos que coses del matrimoni, no? Però...
Sí, però, és a dir, estàs tots aquests compositors són... Tenien problemes.
Però molt de problemes.
Bueno, seguim amb el classicisme, i ara sí, següent tema, per favor, control tècnic...
Aquesta no sabem quina és.
Mira, molt bé, exacte. Correcte, és una versió actual de la petita serenata nocturna d'en...
Mozart!
Molt bé, d'en Mozart!
Clar, així ho hem d'explicar el que ha passat. És a dir, quan hem fet el traspàs de guió, el sistema ha agafat una cançó, que és una versió, evidentment,
de jazz. Mos han traspassat la versió de jazz.
Així que fes a un restaurant d'aquests de cas, i que ell diu molt, però no és aquesta, és original.
No, això no és original, però no passa res. Està inspirada en... original. Bueno, de Mozart heu vist la pel·lícula, no?
Sí.
Ja era un personatge, un personatjot. Mm-hmm. De fet, tenia una obsessió... Bé, tenia molta obsessió en les bromes escatològiques d'escull, els pets, les caques...
Ai, per favor, aquest senyor.
De fet, va compondre una obra que se titulava Llepa amb escull.
Ah, sí?
Sí. Ni que fos ossifar.
No, a veure, seria ossifar...
En Mozart.
En Mozart seria ossifar de la seva època a Àustria, correcte. Així que aquest compositor és més elegant, que feia música coral sobre pets i cacàs, mm-hmm, per fer riure els seus amics. I això és el Salseo, entre molts d'altres que tenia Mozart, perquè era un autèntic personatge, però això un altre dia. Seguim.
Va.
Passant al classicisme.
A veure si aquesta l'han posada bé.
En el romanticisme, contra el tècnic, per favor. Thank you.
Aquesta sí que la coneixem.
Aquesta sí, no? De qui?
Chun-chun-chun.
Digue-ho tu, Xavi.
Chun-chun-chun.
D'en Beethoven.
D'en Beethoven, sí, correcte. De fet, diuen que aquest tan-tan-tan-tan és com els copets a la porta que li feia sa mort de tac-tac-tac-tac. I ell s'ha obsessionat amb sa mort perquè va tornar sort, etc. Bueno, la qüestió és que en Beethoven era el pitjor inquilino de la història de Viena. Se va canviar de pis 30 vegades, o més. El feien fora de per tot. Per què? Pues perquè quan ell se dutxava, el que feia era caminar despull per tota sa casa i se tirava barrals d'aigua i, clar, es veïnat de baix...
Goteres.
Goteres. Goteres.
No ho pensaven, això, ell?
A part, també, cridava les seves melodies molt fort, perquè estava sort, estiu, entonces les cridava superfort, les seves melodies, i els veïnats de pertot se queixaven d'ell. Després també pegava... És a dir, tocava el piano a la matinada, pegava cots per les parets...
Mare meva.
O sigui que un super veïnat.
Molt bon veïnat, eh?
Que ho esperava en Beethoven.
No m'agradaria tenir-lo de veïnat.
Bueno, i de res, hem xerrat d'en Vivaldi i els seus trios, hem xerrat d'en Beethoven, que inundava pisos despullat, i antes de tancar, vull explicar una coseta.
Què vols explicar?
Vull explicar que aquest dia tenc una amiga íntima per aquí, per Mallorca, de quan jo estudiava en el Conservatori de Madrid. I lo típic era fer amics de per tot Espanya. I què passa? Com que som mallorquina, aquests amics s'aprofiten en l'estiu i venen tots a visitar-me a Mallorca.
Clar.
Així que, bueno, tenim aquí na Carla, ella és venezolana, actualment viu a Tenerife, tenc amics per tot. I, bueno...
Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Benvinguda.
Muchas gracias, qué guay estar aquí.
Bueno. Que bé. No t'ho imaginaves, de vacances i a la ràdio.
Para nada, para nada.
Alvic, que bon amigo.
Me he enterado hace poco, además, ha sido sorpresa.
Que bé. Si no mos entens qualque cosa, mos ho dius.
Vale.
Però supos que en Assumpció ja te ten més que ensenyada, no?
Sí, sí. Ja qualque paraula en mallorquí, molt que bo, bé. Molt bo, això ho diu molt. Bueno, Carla, escolta, t'hem enredat aquí per seure a la taula de xiu-xiu i tu no mos pots lliurar del salseo. Sé que m'adús una història d'un compositor del segle XX que és digne de pel·lícula d'espies. És un autèntic drama de la Unió Soviètica. De qui xerran, Carla?
Sí, pues he estado escuchando que han estado hablando del salseo de los compositores, su vida, y hay un compositor en concreto que su vida ha sido una tragedia. Nada de tríos ni nada de esas cosas. Horrible.
No lo pasó bien.
No, no. Y no? Es Dmitri Shostakovich, en la Rusia soviética. Stalin y a la Unión Soviética no le gustaba para nada la música de Shostakovich. Ahora explicaré por qué. Y él vivía en una constante ansiedad y estrés porque se sentía perseguido por el régimen. Y de hecho, dormía, por ejemplo, con una maleta hecha al lado de su cama por la ansiedad de pensar que iban a venir a buscarle a la noche para coger las maletas y salir corriendo.
I tot esto, Carla, tot això se nota la seva música, no? De fet, hem duit aquí ara una peça que podem escoltar que ho diu tot. Control tècnic, la podem posar?
Sí que és vera que et fa sensació de pena, de passar pena, d'angoixa, no?
Sí, sona molt russa, de
sí.
Fet.
Esta sinfonia és una de les sinfonies més conegudes de Shostakovich, que se llama Leningrado. La razón por la que al régimen no le gustaba su música era porque era muy vanguardista, con muchas disonancias y estas cosas que para uno escuchar al día a día es muy complicado. Y esa música estaba asociada a la gente de alta clase y con estudios, y eso a la Unión Soviética no le gustaba. Querían música del pueblo, fácil, que se entendiese fácil. Entonces, esta es una historia un poco graciosa, porque Shostakovich era un poco falsillo a veces, un poco chaquetero, porque a él, claro, no le gustaba el régimen, pero él estrenó una ópera, se llama Lady Macbeth, y a Stalin no le gustó nada. Fue a una presentación de la obra y no le gustó para nada, y salió pocos días después en el periódico de la Unión Soviética una crítica malísima. Claro, Shostakovich se puso fatal porque dijo, me va a matar o algo, si ya él era un poco paranoico.
Sí, sí.
Esto le puso peor. Entonces, él compuso esta sinfonía, que se llama Leningrado, a durante el asedio nazi, pues hubo esta batalla en Leningrado, y hay un vídeo de él en YouTube, por ejemplo, donde sale tocando la reducción al piano de la sinfonía y diciendo: esto va dedicado a las heroicas tropas de la Unión Soviética.
Fue esa pilota.
Sí, sí. Y pues esta sinfonía está asociada a eso, al carácter y a lo fuerte que eran los soviéticos y demás, pero tiene una cosa escondida, porque Shostakovich lo que hizo fue a representar unos golpes que la gente asociaba a los cañonazos, los nazis y la guerra, pero en realidad lo que dice la gente, que sobre todo la gente allegada a Shostakovich, que representaba eran los golpes que él se imaginaba en la puerta de los nazis, de los soviéticos, cuando iban a ir a su casa. Y era un símbolo para él de mostrar la represión que se veía en ese régimen. Así que creó esta obra muy patriótica, pero en realidad, en el fondo, les estaba metiendo una pullita a los soviéticos de, en realidad, lo que era ese régimen.
Ostras!
Aquest és el poder de l'artista, no?
Sí, sí.
Fer veure que diu una cosa, però en realitat és una altra.
O sigui, s'havia de tenir molt de valor per torejar d'aquesta manera en Stalin.
Totalment.
En sa música. I mira, més normal que en Stalin no se'n va donar compte, però... Bueno, també, Carla, avui hem xerrat d'una altra cosa que enllaça en Shostakovich amb Espanya. A mi, contamos aquest mini... Bé, és una curiositat, realment.
Sí, Shostakovich tiene un vals muy conocido que seguro en alguna película o en algún comercial han tenido que escuchar, porque es muy, muy, muy famoso. A ver si a lo mejor lo podemos escuchar. ¿Quién es?
L'heu escoltat, aquesta peça?
Sí,
com...
sí.
Ben, conta-mos, que té aquest vals.
Vale, pues esta melodía está inspirada en una canción folclórica española.
Ah, sí.
¿Cómo se enteró Shostakovich de esta melodía? Pues se presume que ha sido por esto. No se sabe a ciencia cierta si es verdad, pero durante esta época, al parecer, había un grupo de niños españoles refugiados en Rusia, que se hicieron muy famosos, cantaban muchas canciones folclóricas, y en concreto Shostakovich escuchó esta canción y prácticamente se las plagió, porque es ahora a lo mejor podemos escuchar esta canción
¿ahora?
Y verán que es igual.
És, efectivament, aquesta cançó folclòrica que se diu... Carla, com se llama esta canció?
Ah, Jo te daré cafè.
Jo te daré cafè. I és clavada.
Sí.
Sí, no? És un superplagio, de fet, això. Sí.
Mira, bueno, en Shostakovich.
En Shostakovich, que feia valsos russos a costa d'estat espanyol.
Perdoneu.
Bueno, Carla, gràcies per aquest salseo internacional d'última
gràcies
hora.
Usted.
Espero que gaudesquis de les vacances a Mallorca.
En jo? O sigui,
en
tu?
Jo, per favor.
I si no, no m'ho diguis.
Exacte.
Escolta, Carla, tu què toques? Quin instrument toques?
Ah, jo toco el violí. Sí.
Li pegues violí, creus?
Sí, li diu. I què estàs fent aquests dies de vacances per aquí?
Pues... pasándolo muy bien, disfrutando de la playa, del calor...
Que bé.
De la comida...
Del menjar, sobretot.
Sí.
Què t'agrada de menjar?
Bueno, la ensaimada. Pero me gusta mucho el pan mallorquín.
Home, és pa pagès, és increïble.
Sí, tiene algo, no sé, porque yo no, en Tenerife o en Madrid no encuentro ese pan. No. Asunción me dice que es pan normal, pero aquí, ¿sabes? Diferente, yo siempre que vengo me llevo pan.
Es que es únic.
Me gusta mucho como sabe.
Pan con sobrasada y qué más.
Y membrillo. Es mi cosa favorita, sí, sí.
Bona combinació, en sap, na Carla. Idò, Carla, moltes gràcies per aquesta visita.
Gràcies a vostès.
Super, idò, res, els lots. Avui ja hem fet els salseos.
Vaja classe, magistral, com
sí, no, fantàstic. Vull dir una cosa, que ho feia superinteressant.
Sí.
I moltes vegades, això, que a vegades agafant distància sense música clàssica, perquè m'has pensant que sí. Deixar elitista, el que vulgui, no podem arribar a entendre, però, francament, s'agraeix moltíssim que hi hagi divulgadors musicals com tu, ja te podem considerar com divulgadora.
Bueno.
Que t'inspiraves en aquest home, qui era?
En Fernando Argenta.
Fernando Argenta, i d'això és fantàstic, perquè sí. Passava un gustet.
No quedes a lluny, don Fernando.
Bueno, gràcies.
Molt bé, i moltes gràcies a tu, Assumpció, mos sentim la setmana que ve.
No, pròxima.
És que tu també te'n vas de vacances, és que tens feina d'arpista.
Tenc feina d'arpista a Eivissa.
Ah, Eivissa?
Sí, me'n vaig a tocar ja.
Unes noces?
No, un concert de cambra.
Ja mos ho contaràs.
Ja vos contaré què
tal. Fantàstic. Hem arribat en el xiu-xiu número 423. Nosaltres, Xavier, tornarem.
Tornem demà, si Déu vol.
Exacte, i a vosaltres, gràcies per ser-hi.
Adéu.
Canyetes a la mar,
rebelles a la plaça. Quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
Nosaltres
no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí. Corre l'estiu, que tot acuca veu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tan per fer, tu tria i remena.
Les llalles a la fresqueta, en la canyeta lo gran i sa. I hay garrotín, i hay garrotán, i a la vera de Sant Joan. I hay garrotín, i hay garrotán, i a la vera de Sant Joan. Oh, yo, yo.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.